Fabricació pròpia. Ràdio de quilòmetre zero i amb segell de qualitat.
Una frase imaginada. Aquest és el darrer disc de la cantant, compositora i pianista rubinenca Carolina Alabau.
Vivo imaginándola, imaginándote vivo. Sueño despertándome y despertándote sueño. Escribiendo y olvidando, y olvidándote te escribo.
Després de col·laboracions amb grans artistes com ara Joan Albert Amargós, Les Migues, Carlos Núñez, Manu Guix o Joan Chamorro, amb aquest nou àlbum, el tercer de la seva carrera, l'artista ens convida a un viatge íntim a través de la seva particular sonoritat, barreja de folklore i també un sabor llatí que tant l'ha apassionat al llarg de la seva vida.
Un aforismo de hora.
I avui fem el cafè de les 4 amb ella, amb la Carolina Alabau. Què tal, Carolina, com estàs?
Molt bé, estic molt contenta.
Benvinguda. Escolta, això sona molt bé.
Gràcies, gràcies. Estic molt feliç de que ja hagi sortit.
Clar, és el que anava a dir. Clar, divendres va publicar aquest Una frase imaginada, el teu tercer àlbum.
Sí.
Com han estat aquests primers dies, saps? Posteriors al llançament? Han abaixat els nervis? Han pujat pel que vindrà?
Doncs la veritat és que han baixat, perquè tot és com una ansietat abans de que surti, diguem-ho així, perquè hi ha com aquesta expectació, però un cop surt és com, bueno, ja està sonant, ja no he de fer res, no? Ja simplement fer que la gent ho escolti i ja no hi ha aquesta, sí, aquesta espera, que se'm fa una mica llarga.
No, com aquesta pressió, no?, de com anirà tot, i suposo que és com el fet ja de treure-ho, no? I és també fins i tot un sentiment d'alliberament,
sí.
Fins a quin punt.
Totalment és un sentiment d'alliberament, perquè la preparació a treure un disc, doncs és bastant llarga, mentre que composes, graves, produeixes, fas el disseny del disc, busques la discogràfica, planeges dies, singles, o és que tot és molt llarg. Aleshores, clar, sempre hi ha com aquesta expectació que un cop ja ho has tret, dius, oh, ja està, és que era per això. O sigui, el que he fet és perquè ja estigui al món, a l'univers, no? No que es quedi allà parat. Aleshores, estic molt feliç que hagi sortit.
Clar, és un disc, Carolina, que publiques amb Javier Limón, que ha col·laborat, entre d'altres, amb Bebo Valdés, Diego El Cigala, Andrés Calamaro... Sí. A més, fer aquest disc va ser una proposta seva, directament.
Sí.
Com va anar això?
Doncs jo vaig descobrir... Bueno, jo el Javier Limón ja el coneixia per un munt de discos que han sigut claus en la meva història vital, però jo vaig descobrir a la cantant Nela, que és cantant veneçolana, i el seu primer disc va ser produït pel Javier Limón, i em va encantar aquest disc, i vaig dir, ostres, jo és que vull que el meu següent disc hi hagi el Javier per algun lloc, no? Llavors vaig contactar amb ell a través de Berkeley, que vaig estudiar allà el màster, i em va dir, ven a Madrid, hacemos unos vídeos para mi canal de YouTube y nos conocemos.
Val.
Llavors vaig anar a Madrid, vaig cantar dues cançons, unes covers, i res, una hora i mitja, vam fer una toma per cap, i llavors vam acabar, era el primer dia que ens coneixíem, eh? I em diu, vale, pues a mi me gustaría hacer un disco contigo. Tal qual.
I tu com et quedes?
I jo dic... Pues vale. Jo dic...
Quan comencem?
Clar, no? I vaig dir, doncs, pues vinga, no? Som-hi. Aleshores, doncs, vam estar en contacte, tot molt a distància, excepte quan vam gravar, òbviament, però clar, ell em passava demos, jo li deia opcions, aleshores tot ha sigut... Perquè ell viu a Boston, entre Boston i tot el món, perquè el Javier no para aquí. Aleshores, va ser com una... Sí, una col·laboració molt maca i que em va treure també un tipus de veu, vam treballar la veu d'una altra manera, vam baixar els tons, jo normalment cantava molt més agut, era començo a cantar una mica més, a explorar els meus greus com a cantant. Aleshores, m'agrada que treballar amb una persona que també em repta i em dona una mica de coses diferents, no? A mi sempre m'agrada experimentar, no m'agrada quedar-me amb el mateix i m'agrada canviar.
Clar, perquè per situar també la gent, Javier Limón es dedica sobretot al flamenc.
Sí.
De fet, la teva música té molta essència folklòrica, ara en parlàvem abans, no? Tot i que a casa teva, de petita, Carolina, em sembla que s'escoltava molt de música clàssica.
Sí, és que clar, els meus pares i el meu germà són músics de corda clàssics.
Uau.
Aleshores, sí.
Clar, i això, no?
Pues jo vaig començar fent cant clàssic, de fet. Jo vaig començar als 11 anys fent cant clàssic, era soprano, lírica, ligeríssima, coloratura, o sigui, feia la reina de la noche, quasi. Era molt, molt soprano. I aleshores vaig començar a compondre quan tenia 17 anys i vaig compondre cançons que no eren líriques. I a partir d'aquí vaig començar a descobrir el jazz, la música moderna... Sí.
Clara, estàvem parlant del teu pare, justament, i clar, hi ha una cançó en el disc que es diu així, que es diu Pare.
Sí.
Pare, ja són aquí monstres de carn amb cucs de ferro i pare, no tingueu por i digueu Olé. Que no, que jo us espero.
Que és una mica aquesta barreja que ens deies ara, no?
Sí,
que justament
sí.
Es pot notar amb aquesta cançó.
Sí, a més jo havia escoltat molta copla espanyola quan era petita, també, a part de la música clàssica, sí. Perquè el meu pare havia gravat un disc que es deia Tatuaje, del Chelus, i jo escoltava molt copla espanyola. Aleshores, jo no sé cantar flamenc, però sí que la copla la tinc bastant interna, no? Aleshores, hi ha com aquesta barreja i em feia molta il·lusió col·laborar amb ell perquè em donés aquesta arrel també que jo tinc per allà guardada.
Tu la tenies dins, no?
Sí,
i
sí.
Faltava potser...
Treure-la una
exacte,
mica.
Exacte, no?
Sí, totalment.
Parlem del teu nou disc, aquest, una frase imaginada que dius que... M'ha agradat molt això, Carolina. Dius que el visualitzes com una visita a un museu d'art.
Sí.
Com és aquesta visita?
Doncs perquè cada cançó és com molt íntima i quan tu vas a un museu passen moltes coses entre la pintura i tu sents coses, però està tot en silenci, no? És
sí.
Com una sensació de disfrutar de l'art amb una intimitat, perquè el que tu sents amb ella en un quadre no és el mateix en absolut el que sent una altra persona, i mai sabrem què és el que sent l'altra persona. Aleshores, jo m'imaginava aquestes cançons com molt així, com molt personals, cada persona té la seva pròpia història i s'identifica amb aquella pròpia lletra d'una manera diferent. I a més, amb tot l'art del disc, la meva tieta és pintora i ha fet tot l'art del disc, amb pintures per ella, aleshores, clar, tot això em va quadrar un dia de dir, aquest disc és una visita a un museu.
M'ha encantat aquest, no? De debò, o sigui, sí. Aquesta comparació. De fet, ara parlaves de la tieta, de la
sí.
Tia Camila Fernández Martorell,
sí.
que també, no?, ha format part d'alguna manera, no?,
sí.
del disc.
Sí, no, ella és increïble, a més és un referent, perquè ella també, doncs, tota la seva vida ha pintat, me'n recordo que anava a la plaça de Sarrià els diumenges a ensenyar el seu art, els seus dibuixos. Jo vaig anar també a la seva acadèmia doncs, a aprendre a dibuixar i sempre volia haver col·laborat amb ella. I aquest disc era l'excusa perfecta per col·laborar amb ella.
Clar, de fet, també dius que has intentat o has aprofundit, no?, la manera també de transmetre en aquest tercer sí. disc que hi ha de diferent, no?, en aquest nou disc dels altres.
Sí, doncs jo sempre crec que en els altres dos discos era com molt més directe a l'hora de... És una cosa molt més de sonoritat, era com molt més directe a l'hora de cantar, i en aquest el Javier m'ha baixat els tons, hem anat a un registre molt més greu i molt més des del susurro, des d'aquí. Llavors aquí és molt diferent, no?, i llavors el resultat ha canviat.
M'ha agradat molt el tema aquest de transmetre també des de la intimitat, no? Perquè quan arribes a aquest punt i aquesta connexió, Carolina, és diferent, no? Vull dir, quan
sí.
arribes a transmetre, sobretot amb aquestes energies, no? I amb aquesta comparació que deies tu d'un museu d'art, que és molt visual, no? El que pot arribar a passar.
Sí.
Que amb aquest silenci, és un silenci que parla.
Totalment. És un silenci que et comunica coses, no? Dintre del silenci hi ha música. Jo moltes vegades sempre, això amb els meus alumnes i jo també quan vaig fer la carrera, em parlaven de que quan hi ha silenci tu ja estàs dintre de la música. Aleshores, per mi aquesta sensació del silenci ja està sonant alguna cosa, el tinc com molt present en aquest disc.
Clar, que és aquesta una frase imaginada, de fet la primera cançó del disc que estem escoltant, on reflexiones, que això és molt interessant, sobre la cerca de la perfecció a la música.
Sí.
Ai, i sospires.
Sí, això és la recerca de tot l'artista, és intentar trobar la perfecció que no aconseguirà mai trobar, no? Però sempre volem apropar-nos al màxim possible. Aleshores, aquesta cançó parla exactament d'això.
Existeix, per això?
Jo crec que no existeix, però perquè és que no som perfectes nosaltres. Sempre hi haurà aquesta recerca, però cada cop que ens apropem estarem més lluny, i, saps? Vull dir, jo crec que no conec cap artista que hagi dit jo ja he trobat la perfecció. No el conec. I si el coneixes, mica mal, perquè no el conec.
Presenta mal, perquè
sí.
Si no... Clar, dius també que la carrera de l'artista està repleta, no?, de pressió també, no?, d'alguna manera per assolir aquesta perfecció,
sí.
Carolina, que no existeix, clar. És que és el que tu deies, no existeix, no, la cançó perfecta.
No, i de fet en el disc volia que hi hagués una cançó, que és la de Pare, que vam gravar en el mateix espai, amb dos micros alhora, sense separació, perquè no poguéssim retocar ni afinació, ni retocar notes, ni res. Volia que fos molt real, que es veiés que és imperfecta, perquè ara en aquest món que tot ha d'estar regravat i tot autotonejat i tot molt, molt perfecte, s'ha perdut l'essència, no? Una mica l'organicitat.
I quan te n'adones tu que una cançó, saps? De dir, la dono per acabada. O sigui, és complicat aquest procés de dir fins aquí.
A mi em costa, jo estaria tota la vida. Crec que arriba un punt que has de dir, has d'acceptar. Hi ha gent que sí que nota que s'ha acabat i jo mai ho noto, això. Sincerament, jo
deu ser complicat, no? Trobar aquest moment de dir, va, no... A veure, no és que no sigui perfecte, però potser també és el que volia explicar, clar, no?
Crec que quan ja no... Tot el que afegeixes o vols treure ja no diu res, aquí és quan s'ha acabat.
Mira, no s'ha acabat perquè aquest disc de Carolina Labau, que és el tercer disc de Carolina Labau, sona molt bé, una frase imaginada, i també hi han cançons com aquesta versió que fas de Dos Gardenias.
Vivirán y te hablarán como cuando estás conmigo. Hasta creerás que te dirán te quiero, pero si un atardecer las gardenias de mi amor se mueren,
ay,
es porque han adivinado.
Clar, és que això és un viatge, eh? Ens proposes un viatge on convides a deixar-se endur, no? On t'agradaria, Carolina, que s'escoltés, per exemple, no? Aquest disc? Quin és el viatge que t'agradaria
doncs
que fes?
Doncs a mi m'agradaria que les persones l'escoltessin amb... Bueno, jo m'imagino algú escoltant-lo amb una copa de vi o una copa d'aigua, el que sigui, no? A casa seva, tranquil, sense molta pressa, vull dir, deixant-se que les cançons els facin sentir alguna cosa, no? No, moltes vegades s'utilitza la música per fugir. Aquesta música no és per fugir, sinó és per enfrontar.
És per enfrontar?
Sí.
I tu t'ha fet enfrontar també a tu?
Sí, totalment. A més són cançons molt de desamor, d'amor, de sensacions molt intenses, profundes, la busca de la perfecció, la recerca d'un estat intern bastant profund. Aleshores, clar, jo el que vull és no és música per ballar, sinó és música, que també, podem ballar-la, però és música per enfrontar-nos al que ens fa sentir, que això s'evita normalment a la vida.
I per què creus que ho evitem, Carolina?
Perquè és molt dur. És molt dur enfrontar-nos al que sentim, està clar. Però també quan ens enfrontem al que sentim i sentim, som més humans, per tant, som més empàtics. Uh-huh. Per tant, el món anirà millor, jo crec, eh? Jo intento estar en contacte amb el que sento, perquè així pots ser més millor persona.
Clar, trobem Dos Gardenias. Sí. Trobem una altra versió de Quizás, 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 que quizás la Carolina ens ha promès que sí, que la cantarà en directe, sí, a capella, sí, al final d'aquest cafè de les 4 aquí al Fabricació Pròpia. Farem quizás, no?
Sí, fem quizás.
Per què aquest criteri? Per què aquestes cançons, no? Han estat les escollides per formar part d'aquest tercer disc.
Doncs vam barrejar cançons pròpies amb boleros. Boleros cubans reversionats d'una manera molt diferent. I cantats d'una manera molt diferent, perquè les veus cubanes són molt més gruixudes, molt més vibrato, i jo estava buscant una manera com molt més de mi, de molt més... intern, íntima, no? O com jo em comunico. Aleshores, volíem unir la tradició amb l'avantguarda. I els boleros eren l'excusa perfecta.
I per què t'agrada tant el bolero, Carolina?
Doncs realment són temàtiques bastant, bastant dramàtiques. Vull dir, és una temàtica molt romàntica a l'estil antiguo, no? Vull dir, que no tens vida sense l'altra persona. Però també a mi aquestes temàtiques em connecten amb algú bastant potent, encara que després ara jo sé que així no és com hem de viure les relacions, però segueixen connectant-me amb algú potent. Llavors jo no volia deixar-ho enrere tampoc.
Clar, de fet, en diverses ocasions has explicat que t'agrada molt també com generar connexions amb les persones, no? Aquest acte, aquest procés de compartir. De quina manera, no?, tot això es tradueix en aquesta música i en aquest nou disc? Complicada,
doncs, és complicat. No, realment no sé molt bé com ho aconsegueixo, ni si ho aconsegueixo. Jo el que intento és ser molt honesta. Ser molt honesta a l'hora de cantar i ser molt honesta a l'hora de sentir i de fer un disc tal i com jo el sento. Aleshores, si això intento que connecti amb les persones que hagin de connectar. Sí.
De fet, deixa'm fer una parada a la teva carrera, també. Uh-huh. Carolina, ja abans ens has dit, no?, que havies estat a Berkeley, als Estats Units. També has estat a Londres, que hi vas estudiar cant de jazz.
Sí.
També t'has format al Liceu, com dèiem, a Berkeley, et vas graduar del Màster d'Arts Contemporànies. Ostres, com recordes tots aquests anys de formació? De quina manera es veu, no?, tota aquesta feina també reflexada en la teva música?
A mi m'ha anat molt bé formar-me. M'ha anat molt bé perquè tinc molts recursos a l'hora d'afrontar l'escenari, a l'hora d'afrontar decepcions, a l'hora de compondre. Vull dir, a mi la formació m'ha anat molt, 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 molt bé, la veritat. Hi ha gent que no, però a mi em va molt bé i, de fet, m'agrada molt formar-me. Jo soc una persona que sempre vull millorar. Vull dir, no crec que sigui perfecta i vull seguir millorant. Aleshores, a mi la formació sempre m'ha anat molt bé.
Ha estat com una ajuda també, potser, en aquests moments que jo entenc que l'artista els ha de tenir, no? Aquests moments de frustració, de dir, ostres, és que no em surt, no?
Sí.
No és el que estic perseguint, no?
Sí, saps el que persegueixes però no aconsegueixes connectar, sí, amb allò. I quan més et formes, més recursos tens per arribar a connectar amb allò. I si no, has d'esperar que la intuïció arribi, i això és la inspiració arribi, i això ho pots esperar assentat, vull dir, no saps mai quan arribarà. Però si quan tens més recursos i aprens a fomentar aquesta inspiració, aleshores tens més facilitat per arribar-hi.
Uh-huh. Per cert, que la Carolina, a la vau fa uns anys també, et van poder veure a televisió. Uh-huh. De fet, vas arribar al final del programa Happy Day de TV3 amb el Sound Six. Com recordes aquella experiència? Que, si no m'equivoco, va ser 2017.
Sí, que ara... fa molt de temps. Sembla una altra vida. Sembla una altra Carol. No, bé, ho recordo.
És una altra Carol?
Sí, clar. Jo és que cada any sóc molt diferent. Bueno, sóc la mateixa, però sóc molt diferent. Ho recordo, doncs, una gran experiència. De fet, jo a vegades dic, ostres, que jo estava actuant en directe davant no sé de quantes mil persones veien aquell concurs. Dic, ole, tu! Molt bé, ho feien molt bé. Vull dir, estic orgullosa d'aquesta... En aquell moment no ho veia, però ara dic, ostres, està molt bé, perquè és molta pressió, no?
Clar, i com és cantar? És molt diferent el fet de cantar sola, no? Com a sí, solista, el fet de cantar en grup?
A mi m'agrada molt cantar en grup. De fet, ara estic amb el Quartet Mel, sóc la solista del Quartet Mel, perquè a mi sempre m'ha agradat cantar veus. Quan després ja el Sound Six ja no vaig estar amb elles, doncs jo buscava cantar amb veus. Busco molt compartir la música amb altres músics. Anar sola em costa una mica. Ho faig, però m'agrada molt més la interacció. Uh-huh. Aleshores, a mi cantar veus és algo que m'encanta.
A veure, Carolina, et volem escoltar.
Vinga.
Sentir, perquè volem sentir, no?, aquestes emocions que ens transmets en aquest tercer àlbum, una frase imaginada de la Carolina Labau, però abans ens has de dir a on et podrem veure en directe, perquè em sembla que hi ha alguna coseta tancada.
Sí,
eh?
Sí. Doncs el primer concert que tinc és el 19 d'octubre a Sant Cugat, a l'Ateneu de Sant Cugat, i el més important que ara mateix puc anunciar és el 20 de gener a la sala 2 de l'Apolo, dins del Festival Empremtes. Serà un concert espectacular perquè vindrà tota la banda, tindré col·laboracions, serà el concert de presentació així gran.
Important, eh?
Important. I ha de ser-hi tothom, perquè serà un espai molt, molt gran i tinc ganes d'omplir-lo i que hi hagi gent i que hi hagi aquesta vibració.
I ens vas avançar una mica del que pot arribar. O sigui, hi haurà col·laboracions, convidats especials...
Sí, hi haurà col·laboracions, músics, convidats especials, potser també cantants. A veure si puc convèncer el Javier Limón, si està, perquè vingui, ell li faria molta il·lusió, però clar, té la vida com la té, però sí, intentaré que hi hagi el màxim de persones estimades per mi dalt de l'escenari compartint.
Uh-huh. Doncs 20 de gener, dins del marc del Festival Empremtes, a la 2 de l'Apolo, podreu escoltar a la Carolina Labau en directe, presentant aquest nou disc, una frase imaginada, però també abans, el 19 d'octubre a Sant Cugat del Vallès. Què fem? Fem quizals o no?
Vinga, fem.
Va, ens hi posem.
Sí.
Vinga, doncs escoltem en directe a capella la Carolina Labau aquí al Fabricació Pròpia.
Siempre que te pregunto que cuándo, cómo y dónde, tú siempre me respondes quizás, quizás, quizás. Y así pasan los días y yo voy desesperando y tú contestando quizás, 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 y estás perdiendo el tiempo.
pensando, pensando por lo que más tú quieras. ¿Hasta cuándo? ¿Hasta cuándo? Y así pasan los días y yo voy desesperando y tú contestando. Quizás, quizás, quizás.
¡Wow!
Que te pregunto que cuando...
Sense reverb. A capella tal qual.
A capella tal qual, eh?
Sí.
Meravellós.
Bueno, gràcies, gràcies.
Claro, jo de vegades també ho penso, dic, mare meva, els artistes també és com, ostres, cantar àrab, no? En
xim
directe, xim-pum, no? Sí. Al·lucinant, Carolina, doncs ha estat un plaer, de debò.
Moltes gràcies per convidar-me. Estic molt feliç d'estar aquí.
I nosaltres, que hagis vingut, que hem fet el Cafè de les 4 avui amb la Carolina Labau, que, sens dubte, doncs és una meravella aquest tercer disc, una frase imaginada que, recordem, 20 de gener important, eh?
Sí.
Que serà, doncs, aquesta, diguéssim, com una mica la inauguració, no?
Sí.
O el punt
sí,
de partida del que serà aquesta gira de la Carolina presentant el seu tercer disc, Festival Emprentes a les Sala 2 de l'Apolo de Barcelona, i abans a Sant Cugat del Vallès, si és que en teniu moltes ganes, doncs estarà el 19 d'octubre. Carolina, molta sort i un plaer.
Gràcies, que vagi bé.
Quizás, quizás, quizás. Pasan los días y yo voy desesperando y tú contestando, quizás, 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 quizás.
Ràdio Estel.
Ràdio Estel també és podcast. I a més, et permet presumir, perquè amb els podcasts de Blanquerna estaràs al dia de tot. Psicologia, educació, comunicació, nutrició... Seràs molt millor que Google. Són els podcasts de Blanquerna a Ràdio Estel, a la web, l'app i Spotify. Ràdio Estel, amb el suport de la Generalitat de Catalunya. Escolta, truca en Navalles.
Em cal un assessor en màrqueting i publicitat.
Truca en Navalles, són experts que t'ajuden.
Vull consell en comunicació, disseny, màrqueting.
Truca en Navalles, 670-831-796.
Abans no et soni l'alarma, 670-831-796.
Vendràs més i millor.
Ràdio Estel. Escoltant, sentiràs. Estàs escoltant Fabricació Pròpia, amb Mercè Raga.
Oh, benvinguts, passeu, passeu, de les tristors en farem fum. A casa meva és casa vostra, si és que hi ha cases d'algú. Hola, Jaimito. I Doña Urraca, i en Carpanta, i barba sud.
Un minut ara mateix que passa de 4:45. Estem al Fabricació Pròpia aquí a Ràdio Cel. Fixeu-vos que, clar, acollir és un verb que, segons el DIEC, el Diccionari de l'Institut d'Estudis Catalans, significa admetre a casa nostra, a la nostra companyia. Un verb, podríem dir, generós, un verb altruista i sincer. I també un verb que comporta un compromís, un amor i també algun que altre dubte. Clar, obrir les portes de casa a algú de primeres que ho necessita durant un temps determinat. Això és el que han fet el Miquel i la Míriam. Ells tenen dos fills i fa 9 anys van decidir doncs, obrir les portes de casa seva, que van acollir a dos germans que aleshores tenien 3 i un any i mig. Quines preguntes es van fer abans de donar aquest pas, el Miquel i la Míriam? Per què ho van fer? O com s'han sentit? O quantes famílies com ells hi ha a Catalunya? I quantes més n'hi haurien d'haver per ajudar i protegir infants i adolescents que es troben en situacions familiars complexes i que han de viure fora de la seva família d'origen? De tot això en parlem tot seguit al Fabricació Pròpia.
Senyor Xarraló, senyor Pinocho, ve amb la monyo.
Miquel i Míriam, què tal? Com esteu? Bona tarda.
Bona tarda.
Benvinguts a casa nostra. Moltes I gràcies. Sobretot, gràcies per obrir la porta de casa vostra també a nosaltres. Vosaltres fa 9 anys que vau decidir acollir. A veure, Miquel, per què?
Sí, doncs, a veure, ja feia un temps que ens plantejàvem. La Míriam treballava en temes d'infants, amb acolliments, també tenia experiència, havia vist, havia estat una llar d'acollida, un centre d'acollida d'infants, i ens havíem plantejat ja des d'abans de casar-nos la possibilitat d'acollir en un futur. Vam tenir els nostres fills i després ens ho vam plantejar més endavant. Teníem algun cas proper i més o menys, home, teníem una certa familiaritat amb aquesta situació.
Però diria que la Míriam ho tenia més clar que el Miquel, eh? Míriam, va ser així o no?
D'entrada, potser sí, em feia aquesta il·lusió. Però he de dir que en el moment que van donar el pas, ho tenia superclar, era el Miquel, i jo de cop i volta m'haig agafat totes les pors.
No?
Sí.
I van venir tots els dubtes.
Sí, sí, la veritat és que sí, eh?
Però ara, contents. Sí, no patiu, perquè ara volem conèixer doncs, la vostra experiència, sens dubte, però abans, precisament doncs, per parlar dels processos d'acollida i també de la necessitat social d'acollir nens i adolescents que es troben en una situació familiar complexa, tenim a l'altra banda del telèfon en Josep Maria Forner, que és director de l'Institut de l'Acolliment i l'Adopció. Què tal? Molt bona tarda, Josep Maria.
Molt bona tarda. I molt bona tarda, Miquel i Míriam, que sempre és un plaer retrobar.
Clar, de fet, Josep Maria, fixa't que ara parlàvem de l'acte d'acollida de la Míriam i el Miquel, però abans potser hauríem d'explicar bé què és una acollida i quina diferència no, hi ha amb una adopció.
Sí. Mira, l'acollida i l'adopció tenen una diferència important i és la tutela. És a dir, hi ha dos actes administratius que es poden fer en relació a una infant que la seva família biològica, doncs, per renúncia o pel que sigui o per desemparament, doncs, ha perdut la tutela, no? I aleshores, quan la tutela de la família biològica l'ha assumit l'administració, però hi ha una possibilitat de retorn a la família biològica, parlaríem de l'acolliment. La família acollidora el que té és la guarda, que seria l'altra figura, diguéssim, la tutela i la guarda. Mentre que en l'adopció, la família adoptant té a la vegada la tutela i la guarda. Aquesta és la gran diferència, és a dir, que la família biològica, la família acollidora és conscient de que la seva feina, la seva responsabilitat, la seva intervenció és una intervenció momentània, temporal, que si més no, aquest hauria de ser l'objectiu, mentre, diguéssim, es treballa amb la família biològica perquè hi hagi un procés de retorn i està fent una feina de compensació, substitució, com es vulgui dir, d'aquest entorn familiar que l'infant o l'adolescent ha perdut, perquè ha perdut, diguéssim, la seva família biològica, ha perdut la tutela, no? Llavors aquesta és la gran diferència i la importància enorme que té la família acollidora, com el Miquel i la Míriam, en fer aquesta tasca d'oferir un espai, diguéssim, d'estima, d'amor, de possibilitat de creixement, que teòricament doncs, els entorns familiars hem de donar als fills, no?
Clar, Josep Maria, perquè quin temps de mitjana, no? Tarda, per exemple, a tramitar-se una acollida?
Una acollida no ha de trigar temps de mitjana per tramitar-se. L'adopció sí que veus aquí, sí que hi ha un espai. Per què? Perquè hi ha molt més oferiment de famílies que no pas en la família d'acollida. La família d'acollida, quan l'infant, diguéssim, passa a ser tutelat per l'administració, aleshores passen normalment a una família d'urgència i diagnòstic, que és el temps que teòricament ens hem de donar per mirar de quina és l'opció més adient per a aquell infant, o bé en un centre d'acollida. Immediatament, aleshores, si és que hi ha una mesura en la que se busca una família d'urgència, una família acollidora, aleshores és força immediat i força ràpid. És a dir, sí que és veritat que quan una família s'ofereix, s'ha d'oferir i s'ha de passar un procés d'avaluació, de valoració, perquè hi ha d'haver-hi una sèrie de condicions i característiques. La feina de l'administració, la més important de totes, és donar garanties de que els processos es fan bé i amb tota seguretat, no? Llavors, fet aquesta ràpida, diguéssim, valoració d'acollida, estem parlant d'acollida, parlo, doncs aleshores, quan hi ha propostes, de seguida anirem de donar sortida a aquell infant. Justament la crida i la campanya el que fem és buscar famílies d'acollida perquè hi ha més possibilitats de ser infants en centres que podrien estar en famílies acollidores que famílies acollidores disponibles.
Clar, Josep Maria, això és important, perquè dins de la Generalitat de Catalunya, deies tu, que heu fet aquesta crida, de fet heu posat en marxa aquesta campanya d'informació per aconseguir més famílies d'acollides sota aquest lema, acollir és fer família, perquè de quants nens estaríem parlant, no? Que ara mateix doncs, Catalunya necessita, que aquests nens que necessiten una família d'acollida.
Com us deia, l'alternativa, diguéssim, la família acollida és el centre, no? I aleshores, fer aquests números és una mica, diguéssim, a l'engròs, no? I després, també el procés d'acollida no és encaixar un número amb un altre, sinó que és encaixar persones i amb les seves necessitats. El Miquel, el Miquel i la Míriam, ho va dir molt bé en la darrera campanya de presentació, el meu acte de presentació, que la família té molt clar que el que està fent és cobrir unes necessitats de l'infant. I això és molt important per a, diguéssim, poder donar resposta a això. Per tant, necessitats dels infants, si fem una mica de resta grossa dels infants que estan en els centres i que podrien tenir aquestes necessitats de tenir un entorn familiar acollidor, ens en podríem anar sobre els 2.000 infants que estan en centres. Això sense posar en qüestió ni molt menys que en els centres es treballa molt bé i etcètera, etcètera. Però l'entorn familiar és veritat que ofereix un espai que és el que permet, diguéssim, donar una resposta a les necessitats d'una manera més acurada, no? Aquest seria una miqueta el número que
esteu treballant, no? Que ara mateix, sí. No? Hi ha aquesta... que és el que tu deies, no, Josep Maria? No és que sigui una necessitat, però que sempre doncs estaran més ben acollits, molt probablement. Amb una família d'acollida. Explica'ns una mica també en què consistirà o en què està consistint aquesta campanya que heu engegat des de la Generalitat.
Sí, mira, estem treballant per fer créixer això de l'acolliment, el seu nombre de famílies acollidores, amb tres eixos. Un és amb el d'acompanyar més i millor a les famílies i a les entitats col·laboradores. L'altra és mirar de flexibilitzar, diversificar el que puguem, les formes d'acolliment. I la tercera és aquesta que estem en la campanya, diguéssim, de... Tu dius molt bé, informació i perfectament, Jo m'agrada més potser conscienciació i sensibilització, perquè crec que té dos objectius. Una és conscienciar la necessitat i conscienciar i sensibilitzar a la, de la necessitat aquesta de famílies acollidores, i l'altra és donar a conèixer a la ciutadania en general de l'existència d'una cosa que és l'acolliment, que és aquesta responsabilitat, tasca, compromís que s'agafa en família d'acollir infants i joves quan d'alguna manera la tutela està en l'administració. I això, el públic en general, la ciutadania en general, moltes vegades no és conegut, no? I per tant la conscienciació i la sensibilització és doble, és fer créixer aquest nombre de famílies i per tant doncs, apel·lar a la consciència de la ciutadania perquè els que se sentin cridats doncs, comencin a buscar la informació i a fer tots els processos que facin falta. I l'altre és que la ciutadania en general conegui que hi ha aquesta realitat,
sí.
I que hi ha persones com el Miquel i la Míriam extraordinàries doncs, que fan aquesta disposició d'oferir l'espai, el temps...
Casa seva, no?
I la vida, perquè jo crec sí. que és el més important amb uns infants i uns joves que ho necessiten.
Mira, de fet, Josep Maria, abans de tallar aquesta connexió, que és molt interessant tot el que ens estàs explicant, perquè doncs, també els hi volem preguntar, no?, al Miquel Vidal i a la Míriam Sunyer, en què consisteix, no?, el fet d'acollir. Clar, preguntes que ens venen al cap rapidíssimament. Es poden fer enrere les famílies acollidores si no surt bé o se'ls hi complica la seva situació familiar? I per acabar, què li diries, no?, personalment a una família doncs, que es plantegi acollir, però és això que no sap si fer-ho o no?
Mira, jo, primer, el tema que és si es poden fer enrere, òbviament, sí que es poden fer enrere en tothom en les circumstàncies i això passa, no? Però sí que és veritat que ho mirem moltíssim, aquestes garanties que deia abans que l'administració hem d'oferir, doncs en part és aquesta, no? Els xiquets aquests que venen del món dels centres i desemparaments parteixen d'una ferida importantíssima de sentir-se abandonats, no? Qualsevol fracàs és una mica augmentar la ferida i l'hem d'intentar evitar, no vull dir que... però l'hem d'intentar evitar tant com puguem, perquè llavors som molt més en la ferida i no estem fent la feina que hem de fer, que justament compensar aquella situació, no? Ara, si la situació que farà és empitjorar les possibilitats d'un entorn familiar, doncs, òbviament, que hem de donar resposta canviant o mirant o donant...
O buscant una solució, no, Josep Maria? Sí. Que es pot
exacte.
Buscar.
Sí, això segur, eh?
Això segur.
Sí. I l'altra pregunta que em feies era?
I si, què els hi diries personalment a una família doncs, que es planteja acollir, però dius, ostres, ells es plantegen el fet d'acollir, però no acaben de tenir clar, no? Que els hi falta algú, no? que els hi faci donar aquest pas endavant.
Primera, que no s'estranyin, que no ho tinguin clar. Les pors i els dubtes hi són. Jo crec que la Míriam i el Miquel ens ho explicaran molt millor en primera persona. Per tant, això no és estranyar ni molt menys. I, a més, un procés aquest de decisió és un procés que ha de ser ferm i amb un compromís sòlid. Aquest procés, nosaltres l'hem comptat més o menys uns 2 anys que la família acabi per, diguéssim, madurar ben bé el procés. No vol dir que hi hagi famílies que en 6 mesos ho tinguin ja clar, eh? Hi ha famílies i més. Però, sobretot, què és el que us animo a tots els que us sentiu cridats o interessats és buscar la informació, que ens demaneu informació, que ens demaneu tot allò que necessiteu, i després mirarem també doncs, de acompanyar-vos a través de famílies i acollidores, que segurament el que busquem, i en la campanya justament ho posem molt accent, més que informació, el que volem és transmetre experiència de famílies acollidores perquè són les que poden acabar millor que ningú dissolent aquestes pors i dubtes, que per més informació que rebem...
Que es pugui donar, exacte, l'experiència, no, Josep Maria?
Clar. Doncs... Per tant, que busquin la informació sí. En disposar a nosaltres i ja mirarem de posar en contacte amb qui sigui.
Fem una cosa, si no et sap greu, donem pas de també a aquesta experiència, que la tenim aquí a l'estudi, i acabem de parlar-ho amb ells. Ha estat un plaer, moltíssimes gràcies per haver entrat en directe, en Josep Maria Forner, director de l'Institut de l'Acolliment i l'Adopció de la Generalitat a Catalunya. Que vagi molt bé, Josep Maria. Gràcies, bona feina.
Vosaltres per donar-nos veu. Gràcies.
Que vagi molt bé, bona tarda.
Bona tarda.
Camina lluny. Camina com qui vol saber-ho tot.
Clar, com us quedeu? Perquè tot el que ens ha explicat en Josep Maria, teníeu aquests dubtes, teníeu aquestes pors, Miquel, Míriam, puc dir una cosa abans de començar l'entrevista que m'ha agradat moltíssim? Ara diran, ara que explicarà la Mercè. Us heu agafat la mà abans de començar. Que ha estat un gest molt maco, no?, per part dels dos. Ara la Míriam ja se replega, no? Però és aquesta força, no? I, de fet, ara quan estàveu explicant la vostra experiència, deies, ostres, tu, Míriam, ho tenies claríssim al principi, vas convèncer el Miquel, després va ser el Miquel, no?, que et va com animar tu per tirar endavant. És una mica també que estàs pos, no? I aquesta evolució que tot va canviant, però val la pena, no, Miquel?
Sí, certament. A veure, ja fa 9 anys. Òbviament, al començament tens moltes pors de qui et vindrà, com si estaràs a l'alçada.
Clar.
I, bueno, tens clar una cosa, que és que la necessitat és del nen. I tu t'ofereixes. Sí que tens un recolzament, això ho hem viscut, ho vam viure quan vam fer el procés. Estàs molt acompanyat. Mm. Hi ha molts professionals molt competents i que tenen molt clara la seva missió i que escollen pel nen la família que necessita. I això després, doncs, bueno, nosaltres vam... El primer cop va ser, bueno, i ara? I et trobes amb els nens. Nosaltres, en aquell cas, eren dos nens. I dius, bueno, nosaltres anàvem per un, però, bueno, amb la possibilitat de dos, i ens van dir dos. Bueno, doncs dos. Endavant. I després et trobes, el primer moment és, bueno, i què li dius?
Clar, com... o sigui, la primera trobada, us en recordeu? De com va anar? Aquest què li dius, no?
Sí.
Va, Míriam, què li vau dir? Què els hi vau dir?
Va ser un procés supermaco. És el pla d'acoplament que li diuen, no sé si va ser durant una setmana o 5 dies, més o menys. Llavors, a poc a poc, vas augmentant les hores, diguéssim, de convivència. Uh-huh. Llavors, el primer dia només va ser una trobada per conèixer-nos una miqueta, nosaltres dos amb els nens.
Sí.
Després, un altre dia ens van donar la possibilitat de donar-los el berenar, un altre dia van convidar els nostres fills perquè anessin, un altre dia vam sortir i vam anar al parc, bueno, una miqueta així és el procés, fins que arriba un dia que arribes a casa i es queden a dormir. Doncs el primer dia que el van veure va ser molt maco. De fet, la nena portava la nena parlava molt, ja era molt xerrada.
Ja va veure que xerrava, no? Que era molt xerraire.
El petit no tant, però tenia un any i 9, però, i 9 mesos, però bueno, era, bueno, s'enfilava per tot arreu, no tenia cap tipus de por per res, era molt maco també. I la petita em va fer gràcia perquè, clar, és això, com comences el diàleg? No, o sigui, què li dius? Si mira, no sabies molt ben bé què dir, però en aquest cas va ser la nena que es va dirigir estava davant del Miquel i li va ensenyar la seva samarreta i li va ensenyar el gosset que portava la samarreta. Llavors la va tocar i li va dir: "Mira, toca, està suau." Llavors va ser com una oportunitat que ella li estava donant al Miquel per començar a entablar un diàleg.
Mm. Ella va trencar el gel, sí.
Va ser ella que va trencar el gel, no?
Va trencar el gel, sí, sí. Els nens tenen una capacitat de, no, d'adaptar-se, d'anar endavant, de seguir endavant, que és un gran exemple.
Clar, és important també la visió que tenen els nens, no? Perquè, de fet, clar, vosaltres també teniu fills, diguéssim, biològics, no? I com s'ho van prendre? O els hi vau preguntar abans d'acollir? Com va anar aquest procés, Miquel?
Sí, això sí. Els fills, doncs primer els hi expliques, de l'entitat, en aquest cas era la Creu Roja, doncs van venir també a casa, van parlar amb ells, van prestar atenció al que ells deien i tot el que... els dubtes que tenien. I, bueno, tots dos... La nena gran, més gran, tenia 12 anys aleshores, doncs ella era més conscient, potser, del pas que anàvem a donar. El nostre fill, petit, tenia 10 anys aleshores, doncs ell estava més, bueno, amb ganes, però, bueno, un germanet. Entraria un germanet. Aquesta era la seva idea. Després, el dia a dia, doncs, des del primer dia ja, pues bé, hi ha un temps d'acoplament, un temps d'anar-se acostumant uns amb els altres. La nena, jo me'n recordo, doncs, el tercer dia ja va començar a dir-me papà, papà, el tercer dia, A la Míriam va trigar una mica més, però 10 dies o així, perquè ella, bueno, ells tenen mare i no tenen pare, i llavors sí, doncs va ser més fàcil. Però és que tenien un desig molt gran.
Tenia com una necessitat, no? Que potser, no? Míriam, va ser, també es va viure així?
Sí, hi havia aquest desig, però és veritat que jo me'n recordo quan van fer el primer viatge amb cotxe del centre a casa, que ja era una miqueta ja el pas quasi definitiu. La nena, estaven tots dos bastant calladets, però amb el pas del temps una vegada van retornar a recordar aquest moment i em va fer gràcia perquè la nena anava dient: clar, és que jo no sabia d'on m'estaves llevando i en el fons no sabia si eres buenos o eres malos, no? Ella també anava fent les seves preguntes,
clar,
que els nens es fan les preguntes igual que els adults, igual que nosaltres teníem por a veure com aniria aquesta acollida i com encaixaríem amb els nostres fills, ells també tenien por. I això no ho van verbalitzar en aquell moment, però sí al llarg del temps, al cap d'uns anys.
Clar, perquè és molt interessant el que estàs dient, Míriam, perquè com és aquesta evolució, no? Perquè dèieu, el Miquel ens deia, hi ha com aquest procés d'adaptació, també de vosaltres fer-vos preguntes també per part seva, no? De ostres, a on estic anant? Com són ells, no? També suposo que aquesta pregunta també us la feu vosaltres. Com és aquesta evolució, no? Quins són els processos, no? Però també...
Bueno, jo no sabria dir ben bé, però jo me'n recordo que va haver una fase que tot era supermaco, tot era facilitat, tot era quedar bé, tot era... No? De cop i volta vas passant una etapa d'una mica de rebequeria, no? d'expressar potser les seves incerteses, no ho sé, però de rebequeria, de tots dos. I després una miqueta ja d'acceptació i d'il·lusió per integrar-se. Però durant tot aquest temps han hagut també molts altibaixos, perquè la situació de la mare també ha anat canviant, les converses amb la mare també han anat evolucionant, la mare també explicava els seus desitjos, els nens ho interpreten, aquests desitjos, ens ho qüestionen, ens ho pregunten. Llavors, realment és un continu anar adaptant-se a la situació. Però, bàsicament, els inicis van ser aquests. Primer, de ser tot molt maco i sempre hi ha estat superobedients, a passar per aquesta fase de rebequeria.
Digues, perdona, Míriam.
No, ja està.
Què és el més complicat, que diríeu, d'aquest procés, i el més bonic, també, al mateix temps? Perquè jo entenc que també és un moment també d'altibaixos, no? Que s'han d'anar solucionant, Miquel.
Sí, a veure, el més complicat potser és adaptar-te a tu mateix. Amb els fills propis són fills biològics, i tenim una certa idea de possessió, en certa manera. Són els teus fills. I també, d'una manera implícita, també el que vols és que siguin com tu vols que siguin. Quan venen uns fills que no són teus, que tu estàs acompanyant, que tu estàs... acompanyant i també, doncs, intentant que aquests nens, doncs, visquin amb una família però que no és la seva d'origen, doncs és tu adaptar-te a les seves necessitats i descobrir també les seves necessitats i descobrir també que tenen unes necessitats que són diferents, que no són les que tu naturalment assumeixes als teus fills, però que també, de vegada, de retorn, et fan veure els teus propis fills d'una altra manera.
Clar, això és molt interessant el que estàs dient, Miquel, perquè, Míriam, què creieu, no?, que heu aportat aquests dos nens, que heu acollit, no?, i sobretot aquesta experiència de... ara ens ho estava explicant el Josep Maria, no?, d'acollir és família. És que és això, no?
Nosaltres hem après molt amb els petits que han arribat. La veritat és que sí, hem après a ser més sensibles, més oberts a les necessitats, a no jutjar les reaccions que tenen, a no interpretar-les de manera gratuïta, posar-nos més en la seva situació, la seva pell. Bueno, són realment tan adones que a mi se m'ha après que hi ha moltes situacions interiors que van passant, que fan mella i que condicionen el dia a dia dels nens, i que, si no t'ho expliquen, potser et passen desapercebuts. Hem tingut la sort que tots dos, bueno, sobretot la nena és molt, molt, parla bastant i expressa bastant. A vegades no expressa tot el que... Ja sé que no expressarà tot el 100% del que viu, el que pensa, el que sent, però sí que ens donen moltes pistes. I amb això s'aprèn. La veritat és que hem après moltes coses i ens ajuda també a entendre més, potser, els nostres fills en altres aspectes.
Uh-huh. I ja de cara a ells, no? O sigui, heu notat aquesta evolució, no? Que dèieu. Ells estan, el que ens explicava el Josep Maria, no? Que ara mateix a Catalunya 2.000 nens necessiten, no?, una família que els aculli.
Sí, me'n recordo, doncs, portàvem una, dues setmanes, els primers dies van ser estar a casa i tal, ja t'ho recomanen, primer que es facin a l'entorn de la llar. Llavors ja vindran la família més extensa. Els meus pares o els meus germans volien veure'ls, però clar, és algú que dius, bueno, esperem.
Tranquils, no? Tranquils, ja arribarà.
Efectivament. I vam anar a veure a un germà meu a casa seva, i quan va tornar la nena, el primer que va dir és: hem estat a casa d'una família.
Imagina't.
És a dir, aquesta, i dius, ostres, això mai no hauria dit, això. És una altra manera de veure-ho. I sí, veus que per ells, doncs clar, és... bueno, primer que era molt important, era un desig per ells estar en família, i això, amb el temps, o sigui, els primers mesos, doncs és d'adaptació, però després sí que un cop passes aquest temps, estàs molt recolzat per l'entitat que està fent el seguiment, i llavors qualsevol dubte que tens, qualsevol cosa que surt, doncs parles amb ells, els tens al teu costat, et van visitant, et van preguntant, tu també preguntes, i llavors et sents bastant això, bastant...
Acompanyat, no?
Sí, molt acompanyat, que és el que necessites, també. I sobretot perquè veu la seva família d'origen, una cosa molt important de l'acolliment és que no perden el vincle amb la seva família d'origen. I això és molt important pel creixement del nen, perquè no hi hagi una ruptura, que no hi hagi un trencament del que són ells, de sentir-se el que són ells, viuen una altra situació, és natural per ells. Molts cops, doncs, han explicat, no? És que tenien la necessitat els primers anys d'explicar, no, és que nosaltres estem amb ells, però no són els nostres pares, sinó que nosaltres estem vivint en la seva casa i tal. I era, bueno, és simpàtic, perquè és una situació que dius, bueno, jo no ho explicaria així.
Jo no ho explicaria però... així, no? Però ho ha explicat bé, no?
Naturalment.
Que s'entén. Ja per anar acabant, perquè res, ens queden 2 minuts, Miquel, Míriam, si hi ha algú que ens estigui escoltant, li hem plantejat a en Josep Maria també, doncs que s'ho estigui pensant, no? Alguna família que s'ho estigui pensant d'acollir, què els hi diríeu, no? Que s'estigui plantejant dur a terme un procés d'acollida.
Pues jo els animaria moltíssim. Primer, perquè la relació que tens amb ells és com qualsevol fill. És a dir, nosaltres no diferenciem en aquests sentiments que aquest és nostre i aquest no és nostre. O sigui, la relació és la mateixa amb uns i els altres. Els animaríem també perquè tenen sempre el suport de professionals darrere, que, bueno, vulguis que no, això és un lujo. Quan penso, bueno, no sé, hi ha altres situacions que no tens tant recolzament, en aquest cas tens molts recolzaments. I això et dona molta tranquil·litat, per exemple, tens algú amb el que preguntar, ha passat això, com veus que ho enfocaria, bueno, tot això és riquesa, al final, i repercuteix en positiu a tota la família. Bueno, la veritat és que...
Home, jo crec que ja amb el que has dit, no?
Suficient.
És suficient, no sé, Miquel, si ho vols rematar tu, eh?
No.
Afegir alguna cosa més del que ha dit la Míriam.
No, és per tot quan veus els nens. I per tota la família és... Clar, tenim dos fills i ells se senten també acompanyants i acollidors d'uns altres nens. És un aprenentatge per tota la família.
Doncs ens quedem amb aquest aprenentatge, gran aprenentatge. Moltíssimes gràcies per haver vingut al Fabricació Pròpia aquí a Ràdio Estel a explicar-nos la vostra experiència, i sobretot per donar sentit al verb acollir. Miquel i Míriam, gràcies, de debò.
Gràcies a vosaltres.
Vinga, que nosaltres arribem ja al punt de les 5 de la tarda aquí al Fabricació. Fem una mica d'aire, temps de notícies, i tornem amb la darrera hora del programa.
A mi, si mare m'ha fet saber que he vingut...